Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest divendres 11 de desembre del 2020. Avui és dia de Sant Pau de Narbona i el pensament del dia ens el porta la biblista Concepció Huertas.
La intensitat de la vida personal pot fer minvar la consciència de la dimensió social de la nostra existència. El pensament social catòlic sosté que les persones som alhora 100% individuals i 100% socials. I ho som en tots els àmbits en els que la nostra vida es troba inserida, començant pel més proper, el de la família, seguint pel veïnatge, pel municipal, no cal dir l'eclesial, també els grups culturals, polítics, esportius, etc. Fins a arribar al de la nostra pertinença a un poble o una nació. Pel que fa a aquesta dimensió més extensa, el del poble-nació, els nostres drets i els nostres deures hi tenen una concreció insubstituïble. Molts de nosaltres tenim en aquest àmbit unes arrels fondes per raó del nostre naixement. Molts altres, sense ser tan fondes, les seves arrels són tan o més sòlides, ja que, procedint d'altres indrets, han establert a Catalunya, on han creat una família, treballant pel seu sosteniment i contribuint així al progrés del conjunt de la societat. Sigui quina sigui la vinculació, estimem, respectem i defensem aquest poble que formem tots, cercant per ell el millor bé possible, fent-lo entre tots més solidari, més fraternal, més lliure per participar en les decisions que l'afecten i per construir el seu futur.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí. Això és A primera hora, programa 507. No eren ni són 200 persones. Traiem-nos del cap que eren ni són 200 persones. Eren en Hadi, en Mohamed, en Fatu, de només 23 anys, a Filla, que portava 10 anys vivint, si se'n pot dir així, dins la nau, en Seidú, que portava any i mig per no dormir al carrer. Noms, persones, històries tràgiques que sovint no veiem, però hi són. I precisament perquè són tractats com un problema, girem el cap cap a una altra banda, obviant la inclusió en comptes de l'exclusió. Persones subsaharianes, diem tots plegats, oblidant que hi ha sobrepesca a les costes africanes per part de grans bucs europeus que els treuen la feina per sobreabastir-nos, perquè quan més tenim, més volem. Els hi traiem la feina, el menjar, els recursos, i ens qüestionem com és que no s'havia fet res abans, si hi havia poca seguretat, en comptes de qüestionar-nos per què venen i en quines condicions, i potser una societat amb més inclusió seria més rica. Tant li fa el color polític. Hi han passat molts batlles de diferents colors des dels 12 anys que fa que existien aquestes persones malvivint a una nau industrial i tantes d'altres que hi ha repartides arreu del país. On són les polítiques socials? On són les polítiques d'habitatge? On és el servei públic dels servidors públics que ho són perquè ho volen i perquè haurien de creure en aquests valors en comptes de criminalitzar la primera de canvi, perquè qüestionar-s'ho tot potser és massa complicat? Vés a saber. Potser, després de tot, el coronavirus ens importa tant perquè mata la gent occidental, mata els nostres, mentre hi ha virus amb vacunes més fàcils i eficaces que ni mirem perquè portem les ulleres del classisme en una societat massa classista marcada per una política massa classista.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció. Maria Sierra Rodríguez, com sempre, també a la selecció musical. Ja ho sabeu que en aquest programa i en aquesta ràdio ens agrada escoltar i gaudir també de la bona música. I el control tècnic, ell, Toni Huguet. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Bon dia, David.
Ui, quina alegria avui.
Ai, mo mare, en quin jardí m'he ficat. Senyora Margalida, tranquil·la. Ai, mo mare, fatut és una expressió maonesa, no de maionesa. Maonesa, de mo, de fatut, no vol dir fastuc. Aclarida? Tranquil·la, Margalida.
Doncs ja ho sabem que la senyora Margalida ahir va intervenir en el programa amb en Rafa Sanauja i en Toni, que volia aquesta explicació, Toni?
Joan, Mercè, és divendres i segueix plovent. Endavant el programa, que hi ha coses més interessants que contar. Jo ja no estic fatut.
Va, doncs, fatuts o no fatuts, som-hi amb el programa. Com sempre, la coordinació i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui, com deia en Toni, segueix plovent arreu del país, avui sí. Paraigua, eh?
Sí, avui paraigua, diuen, el Jordi Miralles ens ho explicarà millor, fins al migdia. Diria que per la tarda la pluja ha de caurà. Però, tot i així, a veure quina és la previsió del temps.
6 minuts que passen gairebé de les 8 del matí, hora de començar-nos a preguntar i a qüestionar coses, com, per exemple, qui és la protagonista clara del dia?
L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín Joan, que va ser detinguda ahir durant unes hores i finalment imputada pel cas de les suposades irregularitats en el finançament del Consell Esportiu de la seva ciutat.
Si treus el cap per la finestra aquesta hora...
Barcelona, estem 10 graus. Bé.
Bé, acceptable.
Acceptable. Lleida, 6 graus. Girona, 8 graus. Tarragona, 9 graus. I Andorra, 3 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, les primeres notícies del dia. Repassarem també les principals portades dels diaris digitals, com també escrits. Parlarem avui, per cert, Joan, amb Juan Fernández. Ell és el primer tinent d'alcalde de la ciutat de Badalona. I també parlarem amb Ramon Gené, coordinador provincial de Creu Roja, Barcelona, per parlar justament sobre l'incendi que es va declarar la matinada d'abans d'ahir, en una nau industrial on hi vivien, atenció, unes 200 persones migrants. Descobrirem avui l'opinió dels nostres opinadors, que són tres joves universitaris de periodisme i comunicació, que, com cada divendres, doncs, ens parlen sobre l'actualitat i els mitjans. I acabarem programa avui, no podíem fer-ho d'una altra manera, amb els advocats de Digestum Legal.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel, al 663 99 30 62, per qüestionar coses també, per preguntar-vos coses, per oferir-nos queixes, el que vulgueu. 663 99 30 62, missatge de veu al WhatsApp de Ràdio Estel. Quan et connectis a la xarxa, però, què serà tema de conversa?
De l'incendi a la nau de Badalona, ocupada des de feia anys, que ha costat la vida, de moment, ja a 3 persones. Joan, els propietaris de la nau, per cert, segons llegim avui al periòdico, són 2 exjugadors de l'ASB. El Banc Central Europeu, que assegura el finançament dels estats fins al 2022. I també que la Fiscalia va comunicar el mes passat al Rei Amèrica, l'investigava. Veurem ara què passa amb aquesta regularització que va fer ahir Joan Carles I. També, si us connecteu a la xarxa, llegireu primer de tot aquest primer transplantament d'úter a Espanya. Ha estat a l'Hospital Clínic de Barcelona. Atenció, perquè l'han fet entre 2 germanes. Es basa en una tècnica d'alta complexitat i l'ha dut a terme un equip de 20 persones. I també, avui és notícia que estudiants catalans han estat premiats a Boston per un aparell que regula hormones de la tiroide. El prototip permet controlar de manera continuada les dosis d'hormones que reben les persones afectades d'hipotiroidisme.
I durant el duríssim confinament de la Conca d'Òdena, Roger Argemí va ser l'artista que va acompanyar musicalment els seus veïns. Feia només un any que el jove igualadí havia entrat amb força a l'escena musical gràcies a més de 600.000 streamings a Spotify, reproduccions de la cançó Can I Call You Home. Ara, al costat de la veu preciosa de l'intèrpret de Valls, Maria Jacobs, canta Words, un èxit a Europa del 1982. L'interpretava un francès d'origen tunisià amb el pseudònim artístic D.F.R. David, fins aleshores guitarrista d'Evangelis. Mots expressa el valor de les paraules en un moment com el de la pandèmia i la voluntat de dir t'estimo, encara que sigui en condicions difícils.
Mots. És difícil escriure el que et vull dir. Amor, per tu seré paraules en un món màgic. Mots, no és gens fàcil d'escriure, no en sé més. Amor, per tu viuré dient que tot és tan màgic. Que em faran ser
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs gairebé 13 minuts que passen de les 8 del matí després d'aquesta preciosa cançó que encetem l'actualitat més destacada. 3 víctimes mortals a la nau incendiada a Badalona, finalment, Mercè.
Sí, Joan, aquest seria el darrer balanç. El tercer cos l'han trobat a la tercera planta d'un dels dos edificis de 4 plantes connectats internament on vivien almenys un centenar de persones. Les 3 víctimes mortals de l'incendi s'han localitzat, com dèiem, a la part posterior de l'edifici, a la zona de les finestres, per on alguns ocupants van saltar fugint de les flames. Després d'inspeccionar amb gossos i drons la nau, els bombers no han trobat cap més víctima mortal. Ara, una empresa especialitzada continuarà doncs, les tasques de desenrunament. Hem de dir que en les properes hores es desmuntarà el dispositiu i l'empresa especialitzada, amb assessorament dels bombers, farà un desenrunament controlat per assegurar-se que no hi ha més víctimes a les parts on s'ha pogut fer una revisió més a fons.
I l'enderroc de l'edifici començarà aquest divendres, segons ha dit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Badalona declararà, Joan, 3 dies de dol i la Generalitat ha declarat dol a tot Catalunya per aquest divendres. De fet, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un total de 25 persones amb patologia traumàtica o mèdica, 9 de les quals han estat traslladades a diferents hospitals catalans. D'aquestes, 3 estan en estat greu encara, o molt greu. A la nau hem de dir que es calcula que hi podien estar vivint entre 100 i 200 persones, però es desconeix quanta gent hi havia a l'interior en el moment quan van començar les flames. Hem de dir que la nau del barri del Gorg, on almenys 3 persones han mort en aquest incendi, feia més de 10 anys que estava ocupada. Per cert, llegim avui al periòdico que els propietaris de la nau són 2 exjugadors de bàsquet que van adquirir la nau. Segons l'última informació disponible al registre mercantil, segons informa el periòdico, aquesta societat pertany a Antonio Medianero i Xavi Fernández, que són exjugadors del Joventut i del Futbol Club Barcelona, respectivament.
I el Procicat estudia relaxar els aforaments dels centres comercials i dels grans equipaments culturals si es garanteix una adequada ventilació.
Protecció Civil ha elaborat un document sobre ventilació que estudiarà aquest matí el Procicat en el marc d'una reunió extraordinària. De fet, d'altra banda, Joan, encara en clau Covid, Sanitat situa al voltant, per cert, del 4 de gener l'inici de la vacunació a Espanya. El ministre Salvador Illa garanteix que hi haurà una vigilància extrema de tot el procés.
La Unió Europea desbloqueja les ajudes post-Covid després d'evitar el veto d'Hongria i Polònia.
Per tant, llum verda, els 750.000 milions per rellançar l'economia després que Budapest i Hongria han obtingut concessions a la vinculació del fons per la recuperació i el respecte a l'estat de dret.
França avança a les 8 el toc de queda i només salva el Nadal de les restriccions.
Per tant, teatres, cinemes i museus continuaran tancats 3 setmanes més perquè la xifra de contagis s'ha estancat i està lluny de l'objectiu.
Un quart de 9 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs un matí complicat pel que fa al trànsit a les carreteres amb diverses incidències a aquesta hora. Un nou vehicle variat de fa pocs minuts, ubicat a la B23, talla un carril a Sant Feliu de Llobregat i provoca 5 quilòmetres de cua d'entrada a Barcelona. També a la CNF es treballa des de primera hora per retirar un vehicle variat a l'altura de Ceba, que complica força la circulació. La calçada està tallada en sentit nord i per tal de mantenir el degoteig de vehicles, aquest flux circulatori, es fan desviaments per un carril habilitat en el sentit contrari. Actualitzem també l'estat de les dues incidències que ens falten per comentar. La Ronda Litoral, tots els carrils oberts a l'altura de la Vila Olímpica, però encara amb 7 quilòmetres d'aturades en sentit Llobregat. I també a la C32 s'ha pogut obrir el carril tallat a Viladecans, però es mantenen els problemes d'entrada a Barcelona amb 3 quilòmetres d'aturades. També tenim retencions habituals d'hora punta, tota la corona de Barcelona. Accessos des de la Pota Nord i des de la Pota Sud en vies principals força transitades a aquesta hora i també a les dues rondes amb aturades en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Hem d'advertir que els trens de la línia R3 de Rodalies de Catalunya circulen en retards que poden superar els 30 minuts per una incidència tècnica. Sense deixar Rodalies, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1, R2 i R4, a la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. I finalment informar als usuaris de Rodalies de Catalunya que demà i demà passat, per les restriccions de mobilitat establertes, els serveis regionals prestaran la seva oferta al 50%. La R7 no donarà servei i la R8 circularà al 50%. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
Gràcies, Rosa. 17 minuts que passen de les 8 del matí. Més informacions com que Joan Carles I sabia que Hisenda l'estava investigant.
Sí, segons han explicat fonts coneixedores del cas a la cadena SER, la Fiscalia del Suprem va notificar a principis del mes de novembre a la defensa de l'emèrit, que hi havia dues diligències obertes contra el mateix Joan Carles I per les comissions de l'AVE a la Meca i l'ús de les targetes Black. Aquesta informació, Joan, podria neutralitzar l'intent de regularitzar el seu deute de prop de 700.000 euros, ja que la legislació espanyola només preveu que es pugui eludir un delicte fiscal si s'abona el deute abans que Hisenda o la justícia notifiqui que s'han obert diligències.
I d'altra banda, Núria Marín respon a les acusacions de corrupció assegurant que no dimitirà.
L'alcaldessa de la ciutat del PSC està imputada per presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet. L'ha citada la Unitat de Delinqüència Econòmica de la Policia Nacional a la comissaria de la policia de la Verneda i la declaració va durar més de 3 hores, va ser ahir la tarda. La Policia Nacional li atribueix els delictes de prevaricació i omissió del deure de perseguir un delicte. Més endavant, però serà citada per la jutgessa que porta el cas.
I també, segons informa RAC1, un home reconeix haver agredit una parella per parlar català i ser independentistes.
Sí, Joan, ha arribat a judici i, de fet, a la vista oral, l'acusat ha pactat amb la fiscalia una rebaixa de la pena per evitar la presó i ha demanat també disculpes als agredits.
Un altre nom propi, un dia com avui, Donald Trump, que reconeix la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental com a única solució.
Per argumentar la decisió, el president sortint es remunta al reconeixement dels Estats Units per part del Marroc l'any 1777. Per cert, no marxem dels Estats Units, perquè van superar ahir per primera vegada des de l'inici de la pandèmia les 3.000 morts en un sol dia per la Covid.
Netflix adaptarà ni més ni menys que 100 anys de solitud.
La popular plataforma de streaming va acceptar el repte i va fitxar Gonzalo i Rodrigo García Barcha, els fills de l'escriptor Gabriel García Márquez, com a productors executius. A poc es van coneixent detalls del projecte i ara s'ha revelat que la sèrie sobre aquesta obra mestra de la literatura universal durarà al voltant de 20 hores.
I Javier Vilanova serà ordenat finalment bisbe auxiliar a la Sagrada Família.
Serà el proper dia 20 de desembre. La basílica acollirà una cerimònia presidida pel cardenal Joan Josep Omella i que serà també concelebrada per Enrique Benavent, bisbe de Tortosa, i també Romà Casanova, bisbe de Vic.
Francesc Ànima impulsa el procés de pau a Síria i a l'Iraq.
Adreçant-se als participants en una trobada de solidaritat amb els dos països del Papa per reclamar una societat justa, d'oberta a l'acollida.
I en plan esportiva, la justícia italiana confirma la condemna de presó a Robinho per delicte de violació.
L'acord d'apel·lació de Milà ha confirmat aquest dijous la condemna a 9 anys de presó per al futbolista brasiler Robson de Souza Robinho per participar en una violació en grup a una jove en una discoteca a Milà el 2013, segons informen diversos mitjans italians.
8 i 20 minuts, hora de saber els actes importants dels que hem d'estar pendents de l'actualitat un dia com avui. Ens ho porta tot plegat Berta Sacanell. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 9:15 Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A les 10, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, presentarà la nova campanya de promoció del producte de proximitat. A les 11, la consellera de Justícia, Esther Capella, retornarà a la família de l'exalcalde de Sils els objectes que els nazis van confiscar. A 11:15, el Departament de Salut i l'Ajuntament de Tortosa signen el conveni d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta. També avui a 12:15, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, presidirà la presentació de l'àrea 5G del Penedès. I ja per acabar, també a 1:00, el conseller de Sostenibilitat, Damià Calvet, signarà un conveni per la promoció d'habitatges que es destinarà al lloguer social o assequible. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui divendres.
Gràcies, Berta. Avui 21 minuts. De moment plou o neva arreu de Catalunya, per tant, hora de saber quin ens farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Situació meteorològica marcada avui per les precipitacions, per les pluges que ens han afectat aquestes últimes hores i que al llarg d'aquest matí, ben bé fins a migdia, afectaran pràcticament a tot Catalunya. Es començaran entre obrir clarianes a partir de migdia aproximadament i de cara a la tarda hi haurà moltes més clarianes. Però de moment aquest matí, precipitacions amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 2.000 metres al Pirineu. Tot i la millora de cara a la tarda, aquesta tarda encara pot haver-hi algun ruixat cap a l'extrem sud de les muntanyes de Tarragona i també cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on estarà plovent durant pràcticament tot el dia. També aquesta tarda entrarà vent del nord-oest al centre de Catalunya, també a l'Empordà i a l'extrem sud de Tarragona. Cap de setmana amb moltes més clarianes, encara amb núvols a les comarques del Pirineu, però això sí, amb temperatures màximes que pugen avui i pujaran una mica més de cara a dissabte per tornar a baixar una mica més diumenge.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
L'aigua musical a la qual dediquem un espai cada setmana, avui ens arriba a ritme de salsa.
En la campiña sentada está mi abuela Luciana, que está vieja y cansada, tempranito se levanta.
L'aigua musical.
Cantillo de un gallo y el toque de mi guitarra. Ya se viste de blanco para la faena del día.
I és que avui escoltem plegades a dues dones que són patrimoni essencial de la música cubana. La primera, Celia Cruz, que en un disc on va interpretar duets amb noms il·lustres del món de la música, va reclamar la presència de Gloria Estefan per interpretar aquestes tres gotes d'aigua bendita.
Un, dos, tres gotas de agua bendita. Pa' que te cure el espasmo y nunca
envidiosa.
Celia Cruz i Gloria Estefan avui s'han unit per fer-nos arribar plegades la música de l'aigua. Amb aquestes tres gotes d'aigua bendita ens hem plantat davant d'un nou cap de setmana amb ritme i amb bona companyia.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-30-40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-30-40.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Tirant pel dret. Cada divendres a 9:45 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, el nou procés penal. Feu les vostres preguntes en directe al 93-409-2771 o 72 o deixant un missatge al 93-409-2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'emocionar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Atenció a aquesta hora perquè deixeu-nos anunciar que Ràdio Estel et porta a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona a gaudir ni més ni menys que de l'Escolania de Montserrat Mercè.
Déu-n'hi-do, Joan, si dintre del Festival Mil·lenni, Ràdio Estel et porta a l'Escolania de Montserrat en directe a la Basílica Santa Maria del Mar. Entre tots els participants sortejarem 10 entrades dobles per cadascun dels concerts que se celebraran a la Basílica de Santa Maria del Mar. Serà el divendres, és a dir, d'aquí 7 dies, Joan, d'aquí una setmana,
sí.
Divendres 18 de desembre, un a 6:45 de la tarda i l'altre a 9:15 del vespre. Si tens alguna predilecció especial de dir, mira, doncs a mi m'agradaria assistir al de la tarda, a mi al del vespre, ho pots anotar directament en l'apartat d'observacions a la pàgina web. T'estic explicant i m'estic avançant. Què heu de fer si voleu aquestes entrades? Entra a www.radiostel.cat i allà veureu fàcilment on heu de clicar per poder participar en aquest concert, en aquest sorteig, volíem dir, i assistir a aquest concert de l'Escolania de Montserrat el proper 18 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar dins del Festival Mil·lenni. Val doncs, molt la pena.
Exacte. Ja ho saps, si vols gaudir d'un Nadal també diferent en aquest sentit, Ràdio Estel, t'ho recordo, et porta a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona a gaudir de l'Escolania de Montserrat.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Dos quarts de nou del matí, hora de fixar-nos en el que diuen les portades més llegides del país i anar cap al quiosc, Mercè.
Doncs sí, Joan, avui aquests diaris de paper, que a mi m'encanten, haig de dir, personalment, sí.
Que no s'acabi,
conservar, sí. Avui mullats, perquè hem anat al quiosc, estava plovent una mica. És a dir, que és paper mullat, però tot i així aquest paper mullat valor. Mira, el periòdico titulen Trampa mortal, parlant de la nau que es va incendiar a Badalona. Diu, la degradació de la nau va multiplicar la força aniquiladora del foc. Els propietaris, dos exjugadors de bàsquet, no van denunciar mai l'ocupació. Llegim a La Vanguardia també una fotografia d'aquesta nau de Badalona, una tragèdia anunciada. Llegim també avui al País, diu, la inacció de les institucions després de la tragèdia de Badalona. El Punt Avui, dol i vergonya. I el diari Ara, traieu-nos d'aquí, ens estem cremant.
Canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Doncs sí, anem cap al periòdic d'Andorra per llegir el titular que ens deixa. Per tal de promocionar el País aquesta temporada vinent, Andorra Turisme té previst invertir gairebé 3 milions d'euros a la campanya d'hivern.
I portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona. El sector turístic gironí preveu un 2021 complicat, però amb signes de recuperació. Al Segre llegim que un poble de la Segarra de 57 veïns té 5 llocs de feina per cada habitant. Imagina't.
Déu-n'hi-do.
Fonolleres, es diu, eh? Reuneix empreses del seu entorn que sumen més de 300 llocs de treball i està vora Targa. Diari Més Tarragona. L'Ajuntament s'ha vist obligat a col·locar una xarxa de protecció pel perill de despreniment de la cornisa del Palau Municipal. Diari de la Neu.cat, a la Vall d'Aran. La síndica d'Aran exigeix el mateix tracte que es doni a l'Urgell i Andorra per l'aval amb la frontera francesa.
Per cert, segons el 324, anuncia una última hora, dilluns obriran totes les estacions d'esquí a Catalunya. Totes les estacions d'esquí a Catalunya. Marca d'aquesta casa també portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, Francesc anima a impulsar el procés de pau a Síria i a l'Iraq. Flama.info, llegim que Xavier Vilanova serà ordenat com a nou bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Barcelona el proper dia 20 de desembre. I també podem llegir a Religión Digital que la catedral de l'Almudena acollirà aquest diumenge 13 de desembre la celebració d'acollida i repartiment de la llum de la pau de Betlem. Vida Nueva, llegim avui que els màrtirs de la Guerra Civil entren en la llei de memòria democràtica del govern de Pedro Sánchez.
Gràcies, Mercè. 8:33, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, un dia com avui, després de la tragèdia a la nau industrial on s'hi va declarar l'incendi aquesta setmana que s'han dut la vida de com a mínim 3 persones migrants de les prop de 200 que hi vivíem a Badalona. En parlem primer de tot amb Juan Fernández, primer tinent d'alcalde de la ciutat de Badalona. Senyor Fernández, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Fernández, deixi'm preguntar-li com s'ha arribat fins aquí.
Miri, nosaltres com a administració, com a ajuntament, portem molt de temps, des que estem governant fa 6 o 7 mesos, intentant esclarir i veure la realitat del que es vivia en aquella nau ocupada, no? Altres administracions ens han impedit, o també la limitació que tenim com a ajuntament de poder accedir a aquells llocs que estan ocupats i que són un focus de conflicte, pues poder entrar i solucionar el problema. Però sí que ha de quedar clar que l'Ajuntament en cap moment ha donat l'esquena a una realitat que també ens venien denunciant des de fa mesos, des de fa anys, els veïns de l'entorn, perquè no oblidem que aquesta nau ocupada fa 12 anys que està ocupada, però des de fa 2 o 3 anys era un focus de conflictivitat i de falta de convivència.
Quan diu que són un focus de conflicte, què es refereix exactament? Perquè si bé és cert que hi havia persones migrants des de fa 12 anys, també és cert que els veïns s'han queixat del darrer any i mig, si no m'equivoco.
Dos o tres anys. Les queixes venen des d'ençà 2 o 3 anys, quan es comencen a produir baralles, no només a dins, sinó a l'entorn de la fàbrica, a l'entorn de la nau abandonada, i que provenen pues, de gent que està allà vivint, no? Com he dit, no fa 12 anys que aquesta nau està ocupada, feia anys pues, que hi havia una situació pues, de vulnerabilitat i de conflicte, però des de fa 2 o 3 anys és quan diguem-ne revifa i s'augmenta aquesta situació.
Van intentar trobar alguna solució des del consistori amb el propietari de la nau?
Evidentment, nosaltres vam iniciar les accions administratives pertinents i vam, sobretot, demanar accés en aquesta nau. Com he dit, nosaltres en cap moment hem donat l'esquena a una situació de possible perill i hem fet totes les accions que els ajuntaments tenen al seu abast. Desgraciadament, com he dit al principi, el camp d'acció d'un ajuntament és molt limitat. I aquí és on ens hem topat per poder solucionar aquest problema.
Li preguntava pels propietaris perquè, segons publica avui el diari El Periódico, els propietaris serien Xavi Fernández i Antonio Medianero, 2 jugadors de l'ACB de bàsquet, un del Joventut i l'altre del Barcelona. Ens pot confirmar si això és així?
Nosaltres desconeixem els propietaris, no els coneixem. Nosaltres, les dades que tenim sobre els propietaris, que eren una empresa mercantil, les tenim per a l'expedient de disciplina urbanística que es va iniciar, però no hem tingut contacte personal amb aquests propietaris.
Si bé sé que des del govern de Badalona, des del consistori, s'ha anunciat molt i s'ha explicat molt com s'ha tingut cura dels veïns que els darrers anys, com ara explicava, han patit certa delinqüència d'alguns dels migrants que vivien a la nau, deixi'm preguntar-li també de quina manera s'hi va interessar l'Ajuntament per la gent que vivia dins la nau.
Sí, a veure, nosaltres l'interès de poder accedir en aquesta nau no només era per resoldre els problemes de convivència o de conflicte que es podien generar a dins i a fora de la nau, sinó també per esbrinar i per tenir una fotografia real de les condicions de salubritat i de condicions de vida en general de les persones que hi vivien. No és un interès només policial, sinó també social i sanitari. Per tant, nosaltres hem fet aquestes accions i hem intentat entrar per solucionar el problema, no només de cara als veïns, sinó també per solucionar el problema de cara a la gent que també vivia allà dins.
S'ha dit molt que s'hi practicava vigilància per part de Mossos d'Esquadra, de la policia local de Badalona, de la policia nacional, per la zona, però per l'exterior, perquè no hi havia ordre judicial per poder-hi entrar-hi a dins.
Exacte. Fins a 26 operacions policials en 5 mesos. Vull dir, des de que nosaltres comencem a governar, tothom sap que aquest govern de Xavi García Albiol governa Badalona des de fa molt poc, des del mes de maig d'aquest any. Nosaltres comencem a tenir coneixement d'aquesta situació al mes de juny-juliol, i des del mes de juliol fins ara, de fet fins a minuts abans d'aquesta tragèdia, s'han produït 26 operacions policials conjuntes amb Mossos d'Esquadra i Policia Nacional i la Guàrdia Urbana.
Si haguéssim pogut entrar, hauria sigut per desallotjar tothom?
No ho sabem. Això ho sabríem quan haguéssim pogut entrar i quan haguéssim pogut veure la realitat d'allà dins. Repeteixo, lo important era poder veure en quines condicions s'estava visquent allà, i el desallotjament l'hauria d'haver utilitzat un jutge, i aquest procediment és el que no s'ha pogut fer.
Ho dic perquè, mentre em deia, no sabem ben bé el que hi havia allà dins, perquè la policia no va entrar, recordava que ahir l'ex-batllessa de Badalona, Dolors Sabater, deia que a la nau hi vivien també persones que tenien l'estatus de refugiat i diversos menors d'edat. Coneixen si hi ha gent amb aquesta característica?
No ho sabem. Ara mateix s'està fent un cens per part dels serveis socials de tota la gent que hi havia i que ha volgut ajuda dels serveis socials. No tothom ha volgut inscriure's en aquest cens i no tothom ha volgut tenir l'ajuda que prestava l'Ajuntament, sobretot en el sentit de pernoctament i de sopar i dinar, o sigui, d'avituallament. Hem atès a més de 100 persones, per tant, la magnitud de la gent que hi vivia dins és bastant gran. Ara cal veure, evidentment, cada cas, no? Però, en tot cas, el fet de no poder-hi entrar dificulta el fet de poder identificar o de tenir aquest cens de les persones que hi vivien.
No hi havia una altra solució que, en comptes de passar pels cossos de seguretat, passés per polítiques socials o d'habitatge?
Miri, és que aquí s'ha parlat molt de que s'havia accedit a la nau, que hi havia una relació de mediació, però des de fa 2 o 3 anys aquest col·lectiu, el col·lectiu que hi havia en aquesta nau,
es va tancar en banda de poder rebre pues, aquesta ajuda i de poder rebre pues, cap tipus de mediació. No? El problema és que comencen a generar pues, aquests conflictes, aquests problemes de convivència, perquè la situació es complica.
A la vora hi ha, com a mínim, si no m'equivoco, dues naus més industrials en les mateixes condicions. Temen que torni a passar una cosa com aquesta?
Bueno, nosaltres seguim en la línia pues, de poder iniciar els tràmits i totes les accions administratives com a ajuntament per evitar, com a ajuntament i com a administració local, que això no torni a passar. Vull dir, això ens ha de servir a tots, no només a l'Ajuntament de Barcelona, sinó a totes les administracions, de que alguna cosa hem de fer i alguna cosa hem de canviar des del punt de vista legislatiu, normatiu, perquè els ajuntaments puguem tenir més eines. Perquè al final els ajuntaments som els que estem a peu de carrer, som els que l'administració més directa al ciutadà, al veïnat, i hem de tenir les eines suficients per poder evitar que això passi. I sobretot el que no podem és que el que no podem permetre és que els ajuntaments estiguin sols davant d'aquests problemes pues, que generen aquestes tragèdies.
Deixi'm preguntar-li també, senyor Fernández, on ha anat tota aquesta gent que ja no té on dormir perquè, evidentment, a la nau no ha pogut tornar. Quines polítiques se'ls ha ofert per part de l'Ajuntament?
Nosaltres tenim un conveni des de fa molts anys amb serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, que es diu l'operatiu CUESP, i s'ha activat des de la mateixa nit que va ocórrer aquesta tragèdia, es va activar aquest operatiu, i més de 40 persones han pogut estar rellotjades a serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona perquè puguin tenir un sostre on dormir. Són les 40 persones que han volgut acceptar aquesta ajuda, acceptar pues, aquest reallotjament provisional, i a partir d'ara, pues, entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, mirarem a veure quina solució a més a mig termini tenim per a aquestes persones. Però en tot cas, s'han atès més de 100 persones per serveis socials, se'ls ha oferit tota l'ajuda possible i se'ls ha oferit, sobretot, un reallotjament provisional per aquestes nits, no?
I aquí... Provisional què vol dir?
Ha de quedar clar fins a la setmana que ve. Ha de quedar clar que no s'ha deixat a aquestes persones soles o que no s'ha deixat aquestes persones abandonades, sinó que l'Ajuntament de Barcelona, en aquest operatiu de CUESP amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, hem mirat de reallotjar aquestes persones.
Ara li preguntava a Provisional què volia dir, em deia fins a la setmana que ve. Esclar, la pregunta és, després de la setmana que ve, què?
Sí, ara estem estudiant què és el que podem fer amb aquest, tot aquest volum de persones, no? Evidentment, l'Ajuntament de Barcelona no pot estar sol davant d'aquesta tragèdia, no només en el moment de l'incendi, sinó en el després, no? No estem parlant de 3, 4 o 5 persones, estem parlant de més de 100 persones, no? Mm. Ahir la Generalitat anunciava pues, la transferència d'una sèrie de recursos a l'Ajuntament de Barcelona pues, per poder resoldre els problemes habitacionals d'aquestes persones. Mirarem quina és la lletra petita, quina és la forma en la que es pot fer realitat aquesta vocació de recursos a l'Ajuntament, i nosaltres pues, treballarem pues, perquè aquestes persones pues, no puguin quedar al carrer.
Entenc que hi ha hagut bona coordinació, senyor Fernández, entre el Consistori i la Generalitat de Catalunya, doncs, eh?
Sí, ha estat una col·laboració exemplar. Jo crec que aquí pues, no ens hem de desdir pues, que l'Ajuntament de Badalona, juntament amb la Generalitat de Catalunya, ha treballat colze en colze, vull dir, des de bombers, Mossos d'Esquadra, el SEM, serveis d'emergències, Guàrdia Urbana, des del primer minut de la tragèdia fins avui estem treballant amb màxima col·laboració, amb màxima coordinació i sobretot amb una fluïdesa entre el nivell polític i tècnic bastant important, que jo crec que és de reconèixer, i això fa pues, que et puguis sentir orgullós pues, d'aquests serveis d'emergències, aquests serveis que estarà al peu del canó quan passen aquestes tragèdies.
Com sap, senyor Fernández, ara recordava les paraules, per exemple, de Dolors Sabater, però hi ha molts actors polítics que van dir-hi la seva, sobretot, com és normal, de la ciutat de Badalona. Per la seva banda, David Torrents, president del grup municipal de Junts per Catalunya a Badalona, tuitejava ahir que la classe política emplea de demanar perdó, ja que era coneixedora de les condicions en què es malvivia la nau des de fa anys i cap administració va posar-hi remei. Vostès creuen que han de demanar perdó?
Hem governat tots els partits des de que aquesta nau està ocupada. Sí que és veritat que els problemes més importants van començar a sorgir fa 2 o 3 anys i segurament tots hem de fer autocrítica, no? En aquest moment no val començar a fer debat polític, començar a confrontar idees ideològiques, com han fet altres persones, com per exemple la senyora Sabater, que va ser alcaldessa 3 anys i no va fer res perquè el problema no es va solucionar, no? Tot el contrari, es va començar a greujar amb la seva alcaldia. Per tant, jo crec que aquí el que hem de fer és autocrítica i sobretot no començar un debat polític, perquè ara és el moment d'estar al costat de les víctimes, d'estar al costat de les persones que han patit aquest incendi, de mirar, de veure què és el que ha passat allà dins, i després ja arribarà el moment de contrastar idees.
Per intentar evitar aquest debat polític, però sí fer-lo el més humanitari possible, deixi'm repreguntar-li per últim per on ha de passar la solució. Li dic a aquestes situacions de precarietat, d'indigència, d'insalubritat com aquesta, no abandonen, en certa manera, a certa gent l'ens públic per evitar veure aquest tipus de situacions?
Miri, el problema és que els ajuntaments estem molt limitats a nivell competencial, no? I moltes vegades molt ignorats per algunes administracions o per alguns poders públics que poden actuar en aquest sentit. I si tinguéssim aquestes eines, segurament hi actuaríem molt més en aquest sentit. Nosaltres som conscients de la realitat i no hem donat l'esquena a la realitat, tot el contrari. Nosaltres, el nostre govern es va començar a moure, es va començar a fer tot un treball administratiu per poder resoldre aquest problema. Per tant, al final el que necessitem els ajuntaments són eines i recursos pues, per poder desenvolupar totes aquestes polítiques que permetin que aquestes tragèdies no es passin.
Tot seguit, d'aquí uns minuts parlarem seguidament també des d'aquest programa amb un dels coordinadors de Creu Roja. Si no m'equivoco, Creu Roja sí que els darrers anys estava entrant en aquest edifici. Vostè em deia des del consistori no sabien ben bé el que hi havia dintre. I parlaven amb Creu Roja des del consistori de Badalona?
Miri, nosaltres hem entrat fa 5-6 mesos, sí que tenim una relació molt fluida amb Creu Roja. Ens consta que Creu Roja en els últims mesos ja no tenia el nivell de col·laboració amb les persones de dins de la nau que hi havia hagut anys enrere, i nosaltres estem treballant amb Creu Roja, pues, com he dit, igual que amb els serveis d'emergència, pues, al costat i en plena col·laboració, però el nivell de fluidesa de la relació i el nivell de diguem-ne, de poder accedir a la nau, que s'havia accedit a la nau per part de Creu Roja fa molts anys, ja no era el mateix.
Juan Fernández, primer tinent d'alcalde de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, sabent que segueix sent un dia complicat. Gràcies, bon dia.
A vosaltres, gràcies. Adéu, bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos. Porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ara, al Corte Inglés, els elfs no han d'anar carregats amb les compres perquè poden escollir el punt de la botiga on recollir-les. Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
¿Tens algun dubte de salut? Rep la teva resposta de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Salut Natural per Tothom, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vinga, doncs ja ho anunciàvem, que també volíem parlar un dia com avui amb Creu Roja d'aquesta situació que s'ha viscut a Badalona amb l'incendi d'aquesta setmana a una nau industrial on hi vivien gairebé unes 200 persones migrants. Ramon Jané, coordinador provincial de Creu Roja a Barcelona, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Si no m'equivoco, Creu Roja va ser l'única que va poder entrar dins la nau industrial on hi vivia aquesta gent, no?
Bueno, no únicament nosaltres. Hi havia alguna altra entitat que també hi col·laborava i que, per tant, ja feia bastant temps que estàvem fent una intervenció des del punt de vista humanitari. Nosaltres, com a Creu Roja, portàvem ja prop de 5 anys intervenint amb aquest col·lectiu, sobretot per donar suport en tot el que tenia que veure amb la higiene, la promoció de la salut i d'altres necessitats bàsiques que en una situació d'assentament com la que estàvem vivint doncs era necessari fer. I que ja és habitual que fem nosaltres en aquest tipus de... en aquest tipus d'assentament.
De seguida, Ramon, et pregunto què hi trobava un cop podíeu accedir a dins de la nau, però és que acabem de parlar amb el primer tinent d'alcalde de Badalona, amb Juan Fernández, i li preguntàvem, perquè és clar, des del consistori ens asseguren que ells no hi podien entrar, per tant, els hi preguntàvem si podia entrar Creu Roja, doncs si us havien preguntat d'alguna manera des del consistori què hi havia dins, com ho havíeu trobat tot plegat? Hi havia certa coordinació amb l'Ajuntament de Badalona?
Sí, òbviament. Nosaltres treballem, sempre que fem una intervenció d'aquest tipus, la treballem amb serveis socials i coordinats, i per tant, tota la intervenció que nosaltres fèiem estava coordinat també amb els equips de sensellarisme de carrer de l'Ajuntament. És obvi que nosaltres fèiem la intervenció, però la informació que teníem, òbviament, també la compartíem amb serveis socials per treballar de forma coordinada des del punt de vista humanitari, des del punt de vista de tenir en compte que hi havia necessitats que s'havien de poder cobrir, i en aquest sentit, doncs, Creu Roja intervé i fa aquest tipus d'intervenció.
Què s'hi trobava dins la nau? En quina situació vivia aquesta gent?
Bé, hem de tenir en compte que una situació d'assentament sempre suposa una situació que podríem anomenar d'infravivenda. Això què vol dir? Això vol dir que hi ha unes condicions mínimes que no estan garantides a nivell de, sobretot, d'higiene, a nivell d'espai, a nivell de seguretat, a nivell d'accés a subministres bàsics, no? Per tant, aquesta era la situació, tot i que el col·lectiu hi treballava internament per autogestionar-se i per intentar tenir l'espai el més adequat possible.
A parer de Creu Roja o a parer de Ramon Jané, estem parlant d'una problemàtica que dura uns 12 anys. Per tant, sigui del color que sigui, es podrien haver fet polítiques millors per la seguretat d'aquesta gent?
A veure, a parer de la nostra institució, i creiem que hem de poder tenir una mirada molt més humana, molt més social, molt més de lluita contra la pobresa. No oblidem que la situació que tenen és una situació d'extrema vulnerabilitat que afecta a una de les dimensions més importants que tenim les persones, com és la necessitat d'habitatge. I, per tant, creiem que és important tenir una mirada, sobretot de present i de futur, de poder buscar alternatives des d'un punt de vista integral, perquè en aquestes situacions hi ha una complexitat i, per tant, no hi ha solucions úniques. I cal lluitar i combatre la pobresa, i cal lluitar i combatre la necessitat que hi ha també de recurs habitacional en aquestes situacions, especialment d'infravivenda i d'assentaments.
Per tant, per on ha de passar la solució? Quines opcions posa damunt la taula Creu Roja perquè no passin situacions com aquestes o com a mínim no siguin invisibilitzades?
Bé, jo crec que hi ha un repte social claríssim, i, òbviament, tots els factors que tenen en aquest sentit la competència per poder-ho fer, en el sentit de les administracions, amb l'ajut de les entitats, amb el propi col·lectiu, s'ha de poder buscar alternatives en aquestes situacions. Com deia, des del punt de vista, sobretot, de combatre, primer de tot, el que significa la vulnerabilitat i la pobresa, i, en segon lloc, el que implica el no tenir accés a vivenda, a un recurs habitacional digne, que és el que totes les persones, com a dret, des del punt de vista de l'accés a drets, hauríem de tenir.
Li preguntava què s'hi trobava dins la nau, en quina situació es vivia dins la nau. Deixi'm preguntar-li també, perquè s'ha dit molt, sobretot des de part del consistori de Badalona, governat ara mateix pel Partit Popular, que eren joves o no tan joves, recordem que hi havia gent d'entre 20 anys i 50 anys, eren joves conflictius. Hi havia gent conflictiva allà?
espera. Nosaltres, com a Creu Roja, quan intervenim, no trobem conflictivitat. Per tant, nosaltres no podem dir que hi ha gent conflictiva. En aquest sentit, fins i tot, nosaltres, quan intervenim, intervenim amb molta col·laboració per part d'ells, amb molta disposició d'anar solventant els temes que sorgeixen, i quan hi ha hagut alguna situació en què ens han informat de pel veïnat, de per el servei social, que hi ha hagut algun tipus de conflicte al llarg d'aquests anys, que han sigut accions o moments puntuals, nosaltres mateixos hem intervingut amb ells des del punt de vista de la importància de tenir una bona convivència interna, una bona convivència externa, la importància de que han de poder respectar l'entorn i han de poder conviure en un entorn que, òbviament, en un assentament no és l'adequat. En aquest sentit, nosaltres no hem viscut situacions de com les cases d'estudiantú, però sempre hem treballat amb ells perquè tinguessin en compte i incorporessin la importància de la convivència interna i externa.
Per tant, estem parlant de gent que si se li ha ofert ajuda, l'han acceptat sense cap problema, eh?
Sí, nosaltres hem treballat a nivell col·lectiu i a nivell individual. De fet, no podem parlar d'un únic perfil, hi ha diferents perfils. Sí. Nosaltres hem treballat individualment amb molts d'ells que inclús s'apropen a la nostra seu de la Creu Roja Badalona perquè necessiten un suport, perquè necessiten una ajuda, perquè necessiten orientació, i al llarg d'aquests anys ho hem estat fent, i nosaltres sempre hem tingut una bona resposta per part d'ells. Sí. Aquesta ha sigut la nostra experiència de Creu Roja.
Pregunta que es fa a moltíssima gent, sobretot ells, aquesta gent migrant que vivia dins la nau i que evidentment no poden tornar perquè ha estat cremada i un dia com avui serà tirada a terra. I ara què?
Bé, això, veritablement, Serveis Socials de l'Ajuntament està treballant una intervenció i, per tant, com que li compet, també, doncs ells estan treballant un pla per poder atendre aquestes persones.
Li preguntem també al senyor Ramon Jané, com a coordinador provincial de Barcelona de la Creu Roja. Hi ha més naus a prop de la que va cremar. Intervé també Creu Roja en aquestes naus? Temen que torni a passar el mateix?
Nosaltres no estem intervenint en altres naus en aquest moment. Estem intervenint en la que ha passat aquesta situació de desgràcia.
Ramon Jané, coordinador provincial de Creu Roja de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Ho remarquem, un dia que segueix sent complicat, no només per la ciutat de Badalona, sinó per arreu de Catalunya, perquè és una tragèdia així marca tota la societat. Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Bon dia, adeu.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia de dilluns a diumenge la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. També els diumenges. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta la missa de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Totes les estacions d'esquí catalanes, tant públiques com privades, obriran molt probablement al públic dilluns que ve, dia 14 de desembre. Segons ha pogut saber TV3, les estacions han pactat conjuntament l'obertura i s'espera, per tant, que el govern català els doni el vistiplau aquest mateix divendres. Així doncs, a partir de dilluns que ve es podran esquiar, però sempre que s'hagi comprat el forfet online, per evitar així cues a les taquilles. I avui també és notícia, el balanç de víctimes mortals en la nau incendiada de Badalona. S'han sumat ja 3 persones mortes. El tercer cos l'han trobat a la tercera planta d'un dels 2 edificis de 4 plantes connectats internament, on vivien almenys un centenar de persones. Després d'inspeccionar amb gossos i drons la nau, els bombers no han trobat cap més víctima mortal. Ara, una empresa especialitzada continuarà les tasques de desenrunament. En les properes hores es desmuntarà el dispositiu i l'empresa especialitzada, això sí, amb assessorament dels bombers, farà aquest desenrunament controlat per assegurar-se que no hi ha més víctimes a les parts on s'ha pogut fer una revisió més a fons. I també us expliquem avui que el Procicat estudia relaxar els aforaments dels centres comercials i dels grans equipaments culturals si es garanteix una adequada ventilació. De fet, Protecció Civil ha elaborat un document sobre ventilació que es va estudiar ahir a la tarda al Procicat en el marc d'una reunió extraordinària. I avui també us expliquem que Joan Carles I sabia que Hisenda l'estava investigant. Segons han explicat fonts coneixedores del cas a la cadena SER, la Fiscalia del Tribunal Suprem va notificar a principis del mes de novembre a la defensa de l'emèrit que hi havia 2 diligències obertes contra l'emèrit i per les comissions de la Belameca i l'ús de les targetes Black. I avui també és notícia que Javier Vilanova serà ordenat al bisbe com a bisbe auxiliar a la Sagrada Família. Serà el proper dia 20 de desembre. La Basílica acollirà una cerimònia presidida pel cardenal Joan Josep Omella i que serà també concelebrada per Enrique Benavent, bisbe de Tortosa, i Romà Casanova, bisbe de Vic. I acabem avui amb una notícia en clau cultural. S'estrena avui als cinemes La dona il·legal, l'últim film del director català Ramon Térmens. La pel·lícula candidata als Premis Gaudí és un drama amb transfons social que denuncia la situació d'immigrants als centres d'internament d'estrangers de l'Estat espanyol. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Vaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona, Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la vanera i les vostres peticions.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
3 de cada 10 infants a Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peraterres.org o al 93 430 16 06.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos. ¿A que sí?
Ara, al Club del Gourmet i al supermercat del Corte Inglés poden trobar els productes més especials per sorprendre a tota la família durant els àpats nadalencs. Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Tirant pel dret.
Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, el nou procés penal. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
Nou i sis minuts, com cada divendres, ens acompanyen avui tres estudiants de periodisme i de comunicació. Normalment ho són, en són quatre, però en Víctor Navarro té examen. Per tant, li desitgem molta sort també des d'aquest programa. Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Ana Hernández, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Pau Uller, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ho farem a la inversa, començarem pels que no són a l'estudi. Ja riu la Joana i segur que em dona les gràcies per fer-ho. Pau, has pogut sentir el que deia, no ho sé, el que deia el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, o Ramon Jané, coordinador provincial de Creu Roja de Badalona, i en tot cas, què et sembla el que ha passat a Badalona aquesta setmana?
Bé, l'alcalde no m'he arribat a escoltar-lo, però el coordinador sí que he sentit alguna coseta. Poc, però bueno, sobre l'incendi estic més o menys informat del que van dir les notícies. I de rebre em sembla molt fort que hi hagi doncs, tantes i tantes persones vivint a una nau perquè no tenen on viure, perquè són il·legals a ulls de la justícia, perquè no els volen nacionalitzar o no els volen padronar a cap lloc, quan hi ha milers i milers de vivendes lliures sense ningú vivint. I cada dia hi ha més, perquè els desnonaments es van fent cada dia. Llavors em sembla desastrós que hagin d'haver 100 o 200 persones, no sé quantes hi havia ben bé, perquè, clar, ara que hi ha una catàstrofe així, doncs no saben quants morts hi ha ara mateix perquè no poden entrar, ningú vol col·laborar perquè no poden sortir per la tele perquè els poden detenir perquè estan allà il·legalment. I bé, jo crec que s'hauria de fer alguna cosa.
Ana Hernández.
Sí, el que està clar és que una nau no és una llar. És un sostre que massa persones utilitzaven com a refugi doncs, del racisme institucional que permet que milers de persones es quedin sense un dret fonamental, que és el de l'habitatge. Però el que més greu em sap, Joan, és que el que ha passat és una tragèdia, sí, i és evitable aquesta tragèdia, però igual el més tràgic que és que una cosa així no despertarà l'empatia de molta gent, sinó que encara fomentarà més el racisme, començant per les declaracions de l'alcalde Xavier García Albiol dient que la llei defensa els ocupes i que eren persones agressives o violentes, i això doncs crec que és el que em sap més greu de tot.
Joana.
Comparteixo totalment l'opinió. De fet, la mateixa entitat de Sorracisme denunciava, com deia l'Anna, que és una clara evidència, una vegada més, del racisme institucional, i també la taula del tercer sector també deia que és una també mostra de la crisi greu de l'habitatge que patim, que es pateix a Catalunya, i és cert, o sigui, és una vulneració, evidentment, és una vulneració de molts drets, de l'habitatge començant per aquí, de la sanitat, de molts drets que aquesta gent no tenia coberts. És molt trist. I espero, sí, com diu l'Anna, que desperti consciències, començant, sí, per l'Ajuntament, fins a la Generalitat, i arribant a l'estat espanyol. Veiem Pedro Sánchez fent un tuit, com comentàvem ara, lamentant aquestes morts. Tant de bo realment prengui consciència i passi d'aquest lament a l'acció.
Joana, seguim per tu, eh?
Sí.
Perquè jo crec que és un debat més vell que l'Anna Peu, això. Què hem de fer amb aquestes persones migrants que arriben en moltes ocasions com a caràcter de refugiats, encara que no se'ls concedeixi, si venen d'una guerra, segons la Carta de Drets Humans són refugiats, que arriben sense papers, que no se'ls hi dona, que per aconseguir papers han de tenir una feina com a mínim d'un any, que tampoc se'ls hi dona, que per aconseguir un pis necessiten els papers que no tenen perquè no tenen feina, etc, etc.
És el peix que es menja la cua i aquí entrem sí, en una roda. Tant de bo tenir la resposta, de veritat. Suposo que tot comença per doncs, modificar codis penals, modificar lleis i que aquesta gent no sigui estigmatitzada des del primer moment en què entra en... Això, des que entra en un en nou... Bueno, en una Espanya o en un altre lloc. No ho sé, i suposo que també els serveis socials ara mateix estan col·lapsats. Vull dir, hi ha vivendes, sí, se n'ofereixen, però és desmesurada la quantitat de gent que vol aconseguir una vivenda digna i aquest és el moment actual, aquest col·lapse del que no tinc la solució per sortir-ne.
Ara que la Joana ens deia que tot ha de passar per noves lleis i, per tant, per al legislador, em venia al cap molts polítics, entre ells l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que deia que no és moment de polititzar-ho tot plegat, que us semblen unes declaracions com aquestes, i afegeixo la pregunta que ja feia a la Joana per on ha de passar la solució. Anna.
És que a mi les declaracions que ha fet Xavier García Albiol em semblen per sortir del pas completament i que penso que a vegades per fer unes declaracions s'han de fer una mica en fred, sobretot quan es tracta d'un tema tan delicat com aquest. El que no és normal és que digui aquestes barbaritats. No s'ha de polititzar tot, però precisament una cosa tan delicada i tan greu com és el que les persones tinguin dret a tenir un habitatge, siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin i tinguin els serveis que tinguin, això és clar. Per tant, la solució no sé per on passa, però crec que començant per treure's del cap segons quines idees i segons quins prejudicis, això segur.
Pau.
Sí, exacte, és el que va dir l'Anna, que ens ha de treure del cap aquests prejudicis. Si el racisme està molt més present del que molta gent pensa, que hi ha gent que diu lluitat molt contra el racisme, ja no hi ha tant, doncs sí que segueix havent. Aquestes persones que han marxat del seu país perquè estan en condicions terribles, perquè per haver de marxar del teu país estan molt malament, i arriben aquí buscant una vida millor i es troben amb això. Doncs no sé, és la imatge idealitzada d'Europa, de les ajudes, de tot, sembla que només es veuen les persones que viuen a Europa des de sempre. Els que arriben nous no ens agrada. I s'hauria de canviar molt la legislació i s'han de fer molts canvis en la societat perquè tots som iguals i hem d'ajudar a tothom per igual.
Ara que tots tres, l'Anna també ho deia, i parlava de racisme institucional, parlàvem de la invisibilització de tot plegat com a estudiants de comunicació. Anna, per exemple, teniu la sensació de que aquest és un de molts temes que tornarà a ser portada durant una o dues setmanes, aproximadament, i després no se'n tornarà a parlar als mitjans?
Sí. És a dir, jo ara avui ja m'he llevat i ja m'han sortit el mòbil doncs, portades de La Vanguardia i d'altres mitjans doncs, amb titulars d'aquests molt, molt dramàtics sobre aquest tema, i sí, és a dir, està bé, i clar que se n'ha de parlar, òbviament, només faltaria. Però sí que el que penso malauradament és que quan hagi passat doncs, les flames de tot això, ja està, fins que torni a passar el següent, perquè tornarà a passar una tragèdia similar un dia o altre.
Joana.
Comparteixo l'opinió de l'Anna i em lamentaria molt que ara mateix, que avui s'omplin portades comentant el tema com un simple incendi, que no s'entri en les causes, que no s'entri en l'arrel d'aquest conflicte. Espero que sí que se'n faci més anàlisi en els propers dies.
Pau.
Sí, completament. És un tema, com molts altres que hem viscut, que ara té molta presència mediàtica i perquè no se sap gairebé res, perquè no poden entrar a la nau, i quan ja sàpiguen tota la informació i vegin tot el que ha passat, doncs ja desapareixerà. I bueno, si ho hem vist en moviments enormes, com amb el Black Lives Matter dels Estats Units, allò va desaparèixer d'un dia per l'altre. Jo vaig deixar de veure coses per la tele, almenys. I si un moviment tan gran pot desaparèixer d'un dia per l'altre, amb aquest doncs passarà exactament el mateix i seguirem igual que estàvem.
per coses com les que dieu tots tres, tots quatre, quan hi sou tots quatre, i us ho deia vosaltres, deixeu-me fer-ho també públic, quan sigui possible, esperem que sigui més aviat que tard, doncs en entrevistes com aquestes, segurament hi podreu intervenir i posareu més llum sobre tot plegat. De seguida us pregunto sobre la imputació també de Núria Marín, sobre la xifra de morts de l'INE, que ha fet pujar doncs, aquesta xifra molt més del que deia el govern espanyol, etc etc. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Saps que el meu veí és saxofonista del grup que tant t'agrada? Saps que la veïna del tercer és la seva productora i que la botiga de sota venen la seva música? La teva música molt més a prop del que t'imagines. Troba-la a les nostres playlists musicaquilòmetre0.cat i a la teva botiga de discos. Regala, sent, comparteix. Música Quilòmetre Zero. Més cultura. Amb el suport del Departament de Cultura.
Presentem la Oca BioClean. Un nou concepte en els netejadors pel bany i sanitaris. Fabricat amb microcàpsules que netegen de manera molt eficaç. Producte totalment natural, obtingut per biotecnologia, respectuós amb el medi ambient. Recordeu, la Oca BioClean.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Doncs seguim com cada divendres parlant amb Joana Justícia des de l'estudi, Anna Hernández i Pau Llell són estudiants de comunicació i periodisme i anem analitzant l'actualitat. Ara parlàvem de l'incendi de Badalona, però un dia com avui també és notícia i també en volíem parlar de la bellesa actual de la ciutat d'Hospitalet, del PSC, Núria Marín, que està imputada per presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet. La citada la va citar ahir la Unitat de Delinqüència Econòmica de la Policia Nacional a la Comissaria de la Policia Nacional de la Verneda i la declaració va durar més de 3 hores en un principi. De fet, va estar fins i tot detinguda. La Policia Nacional, recordem-ho, li atribueix els delictes de prevaricació i omissió del deure de perseguir un delicte. Més endavant serà citada també per la jutgessa que porta el cas. Per tant, nou cas de presumpta corrupció a la política catalana, a la política espanyola. Joana?
Clar, jo fins aquí el que... O sigui, l'únic anàlisi és el que arribo, suposo, és que... Vull dir que aquí hi ha un control de diners... O sigui, que hi ha uns diners que no han passat per un control ordinari i aquest és el punt greu, no? Clar, més enllà de... I no sé cap on avançarà el... Com pot avançar el judici, com es farà, si arribarà a ser-ho, però vaja, que aquí el que és greu és això, que no hi ha hagut, que aquí no hi ha hagut una feina per part d'un interventor, per part d'un ajuntament que ha de regular aquestes despeses públiques.
Afegeixo també pregunta al que deia ara la Joana, que deia no sé si això arribarà a judici o no. Teniu poques esperances també en que qüestions com la corrupció política acabi amb condemna quan és demostrat que aquesta corrupció ha passat, Anna?
Sí, és a dir, sap greu perquè estem en un país en què sembla que ja és normal que els polítics puguin entrar en trames de corrupció quan no hauria de ser-ho i hauria de ser un escàndol. I cada vegada ho sembla que ho és menys. Jo crec que, en primer lloc, només per estar sent investigada ja no hauria de mantenir el seu càrrec i, per tant, no hauria de dimitir. Però, per altra banda, crec que també és important mantenir la presumpció d'innocència. És a dir, és una cosa que és, crec que s'està perdent molt, sobretot amb el tema de les xarxes i mitjans, que representen doncs, com una bomba divulgativa. Per tant, cal que dimiteixi? Jo penso que sí. Però això no vol dir que admeti la seva culpabilitat ni ens permet als altres parlar excessivament sense saber encara ben bé com es resol això. I crec que és important també mantenir aquesta presumpció d'innocència que sembla que cada cop amb aquesta immediatesa de dels mitjans i de les xarxes s'està perdent.
Pau.
Sí, jo crec completament el mateix. Hauria de dimitir? Doncs sí, no crec que ho faci per l'orgull que té la política espanyola de si dimiteixo vol dir que sóc culpable i jo vull mostrar-me innocent fins l'últim moment, que potser al final ho acaba sent, s'ha de mantenir la presumpció d'innocència, però sembla que vagi lligat de la mà, almenys aquí a Espanya i a Catalunya, no sé molt bé la política europea, però sembla que vagi lligat de la mà corrupció en política. I és una cosa que hem normalitzat molt i que és un escàndol, que no hauria de ser així. Que cada dia surt alguna cosa sobre algun polític d'ara o d'abans i diem, bueno, no ha robat tant com l'altre, jo què sé. Doncs hauríem de mirar-nos-ho tots, veure qui votem, com votem i també els polítics, quan arriben al poder, que no se'ls pugi al cap i diguin ara puc fer el que vulgui, perquè sembla que és el que fan, que estan ja allà dalt i poden dir, bueno, pues ara vaig a fer això o ara vaig a fer l'altre i acaben doncs, tenint benefici i acaben corruptes tots.
Perquè des del punt de vista comunicatiu, Pau, per exemple, coneixem més casos de corrupció ara perquè surten més a la llum o n'hi ha més de casos de corrupció?
Jo crec que sempre n'hi ha hagut molts i ara estan sortint més a la llum. No sé si també ara hi ha més que abans, però que abans n'hi havia molts que no sortien, jo crec que està clar.
Joana.
Estic d'acord. Suposo que avui en dia el periodisme cada vegada és... Bé, potser és... Torno. Però jo crec que cada vegada hi ha més... S'aconsegueix doncs, tenir més veracitat, hi ha cada vegada més un periodisme dedicat a la investigació i això suposo que és el que fa que se'n faci més ressò, que hi hagi més, sí, més ressò mediàtic.
Seguim parlant d'altres temes a part de la corrupció, a part d'aquest incendi de Badalona, perquè la xifra de morts de l'INE, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística a causa de la Covid, ha fet pujar i molt la xifra que es deia i es venia anunciant des de Moncloa, tant com 18.500 morts més a causa de la Covid. Joana.
Em sembla una xifra desmesurada. Suposo que d'aquí uns anys, quan passi tot això, hi haurà una de casos fins i tot de corrupció, altra vegada, de dades amagades, no en tinc cap dubte. Em sembla molt, no sé, molt sorprenent. Entenc, bueno, no sé ni si puc arribar a mostrar empatia, vull dir, si això es fa amb voluntat d'amagar xifres per no espantar, no ho sé, però em sembla, bueno, em sembla vergonyós.
Pau.
Sí, realment, penso el mateix, que les xifres que ens estan dient no són les de veritat, perquè clar, ara han aparegut 18.000 casos nous, però potser encara n'hi ha més que o no volen dir a la societat per no espantar o no volen mostrar les xifres reals per fer-se sentir ells millors de dir no ho estem fent tan malament, quan realment seria molt pitjor la situació, o potser no tenen les capacitats, el material per saber si realment la mort és per Covid o no. I bueno, jo crec que el nombre de xifres tant de contagis com de morts és molt superior al que es diu mediàticament, però que no ho sabrem mai, tampoc.
Estàvem parlant de la xifra de morts de l'INE a causa de la Covid, que ha fet pujar molt aquesta xifra que donaven des del Ministeri de Sanitat fins ara, per tant, des del govern espanyol. Anna. No sé si la tenim, no la tenim. Anna?
Que pots repetir-me la pregunta, sisplau?
Ara sí. Que no sí, parlàvem de la xifra de morts que havia donat l'Institut Nacional d'Estadística a causa de la Covid i que feia pujar aquesta xifra a 18.500 morts més del que venia dient el govern espanyol fins ara.
Sí, jo penso que si George Orwell estigués viu, tindria una font d'inspiració enorme amb les manipulacions a la que ens estan sotmetent amb tot això del Covid. El tema és que més enllà que se'ns oculti informació i per tant, se'ns tracti amb un excés de paternalisme, com ja dèiem la setmana passada, és una falta de respecte també per totes les persones que han mort o que han patit la mort d'un ésser estimat que no s'estigui sent clar i transparent tant amb la gestió com amb el tractament de la informació d'aquesta crisi sanitària. Suposo que és una mica repetir el que ja dèiem fins ara quan ens preguntava sobre la informació que se'ns dona i com se'ns dona.
Més coses, i em venia molt de gust parlar amb vosaltres d'això, i ara us explico per què. El darrer dia, o els darrers dies, anàvem parlant sobre feminisme a causa del 25N, la commemoració del Dia Mundial sobre les víctimes de violència de gènere, i no ben bé és arran de tot plegat, però sí em fa plantejar moltes coses respecte al paper de la dona en el món institucional o no, en aquest cas digital. I és que ahir es va presentar l'Aina, la nova assistent digital en català que va presentar el conseller Puigneró, el conseller de Polítiques Digitals. L'Aina és una nova assistent digital, és a dir, com la Siri, és a dir, com n'hi ha una més, oi? Hi ha la Siri, Joana...
Alexa.
L'Alexa, sí. Exacte. Hi ha l'Alexa i ara hi ha l'Aina. No us volia preguntar tant, que també, sobre el paper del català o la presència del català als assistents digitals i, per tant, al món digital actual, sinó sobre la presència de veus femenines en assistents digitals. Joana.
Doncs crec que és un afegit, un afegit molt bo. O sigui, sí que no sé si realment... Bueno, jo sí que és diferent. Sí que en el moment de ser atès, sí que potser, evidentment, es diferenciarà potser una veu més masculina, més femenina. Les veus masculines, fins i tot, jo les trobo a vegades molt, no sé, molt violentes, aquestes així pregravades, i les femines jo crec que sí, que potser són més agradables. No sé si ho han fet pensant en perspectiva de gènere, però trobo que és un molt bon encert, i que es faci aquesta innovació en català, crec que és, si era necessari, és imprescindible avui en dia.
No sé si amb visió de gènere, com deies, però sí que ho han fet pensant en la filòloga menorquina, una de les figures centrals de la llengua catalana, com és Aina Moll, i per tant d'aquí ve el nom de l'Aina, aquesta nova assistent digital, Anna.
Sí, jo no sé tampoc si està pensat en una perspectiva de gènere o si és més que res que les veus femenines doncs, són més dolces i que normalment doncs, estan més associades a ajudar, a donar consell o a prestar una atenció. Però el que sí que crec que d'aquí és remarcable és el tema de que si l'Alexa, si la Siri o si també n'hi ha una altra del Google no volen o no introdueixen el català, doncs que se'n faci un en català i que ara es faci una bona propaganda i una bona divulgació d'aquest assistent perquè moltes persones el puguin utilitzar. La veritat és que trobo que és una bona notícia enmig de tot plegat.
Pau.
Sí, mira, jo no sabia això de que el nom l'han posat en honor a l'Aina, la filòloga. Mm-hmm. Doncs em sembla realment molt bé que es doni veu a filòlogues catalanes amb tanta importància per la llengua i que es faci també doncs, això en un moment en la llengua catalana diuen que està cada dia pitjor, doncs fer un assistent digital doncs anirà jo crec que molt bé per mantenir la llengua. I sí que és cert que les veus femenines doncs, s'utilitzen per això perquè són més suaus, transmeten més calma, menys agressivitat, com ha dit la Joana. Així que jo ho trobo molt bé, que ho hagin fet així.
Un minut i arribarem a 9:45 del matí. Ahir, entre la Joana, l'Anna, en Pau, en Víctor, parlàvem una mica dels temes que podíem tractar un dia com avui. L'Anna em deia, a mi m'agradaria parlar d'aquest passat 5 d'octubre, perquè l'Hospital Clínic de Barcelona va fer el primer transplantament d'úter de tot l'estat espanyol. La donant i la receptora en són germanes. Es tracta d'una intervenció complexa de la qual se n'han fet només 70 a tot el món, Anna.
Sí, bueno, més que res t'ho vaig comentar perquè penso que s'ha de parlar també de les bones notícies i de coses que poden significar un abans i un després, en aquest cas, en el món de la medicina. I està molt bé també, no?, doncs que s'hagi pogut fer aquesta primera intervenció espanyola a casa nostra, perquè significa doncs també que tenim grans professionals que estan a la nostra disposició. I no sé, penso que està molt bé que s'hagi pogut fer això, que es pugui garantir a les dones el dret a poder tenir fills quan neixen amb una manca d'aquest dret i d'aquesta possibilitat.
Sí, comparteixo l'opinió i trobo que